L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTE. Avui divendres, dia 26 d'agost, destacarem... L'IRTA comprova al Delta de l'Ebre la tolerància a la salinitat de 5 varietats d'arròs. La plaga del cargol Puma s'estén a 574 hectàrees d'arrossars del Delta. Escorre baixa la potència per fer treballs de revisió. Mor un ciclista en un accident de trànsit a Deltebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia permetrà trobar quina és la varietat d'arròs que més tolera la salinitat. Tècnics de l'IRTA estan comprovant en dues finques del Delta de l'Ebre l'adaptació sobre el terreny de 5 mutacions de l'arròs Bahia millorades per radiacions. L'objectiu és comprovar la seva adaptació al terreny per poder-les registrar i treure-les al mercat. Una de les investigadores de l'IRTA, Marimar Català, va explicar que davant la possibilitat de restriccions d'aigua com a conseqüència del canvi climàtic, aquestes varietats poden garantir el conreu de l'arròs a les zones com el Delta de l'Ebre.
El no del canvi climàtic, que possiblement puguen venir restriccions d'aigua, pues entonces és una mesura de lluitar contra aquestes restriccions d'aigua. I que, a més, en aquesta jornada que ens ha vingut gent de diferents zones arrosseres espanyoles i també de la Camarga francesa, pues la veritat és que valencians, andalusos i francesos han mostrat molt d'interès en aquest programa precisament perquè ells tenen també aquesta problemàtica.
Pel moment, els resultats de laboratori han estat satisfactoris. Els tècnics han provat fins a una vintena de varietats diferents al laboratori. D'aquestes, han seleccionat les 5 millors per a fer la prova de foc, l'adaptació al terreny. Així, s'han plantat aquests 5 tipus d'arròs en una finca a les mateixes instal·lacions que l'IRTA té a Amposta i en una altra finca a la zona de la platja de la Marquesa, amb grans nivells de salinitat.
Nosaltres aquí al Delta tenim problemes de salinitat en sòl, però de moment, com tenim suficient aigua i aigua de qualitat, no tenim problemes de salinitat pròpiament en el cultiu de l'arròs. El que passa que en el moment que tinguéssim restriccions importants d'aigua, podem tenir aquests problemes. Entonces, ara tenim una sèrie de línies, vam començar a estudiar a nivell de laboratori més de 20.000 línies d'arròs, que són mutacions obteses a partir del Bahia, i després pues, hem seleccionat les 5 millors, que són les que s'estan provant des del punt de vista agronòmic, com se comporten ja en camp. Entonces, ho provem a l'IRTA i ho provem a una finca també del Delta, que és un terreny molt salat. I entonces anem a veure si al final aquestes varietats com a tals se poden enregistrar i a sortir al mercat, o necessiten acabar-se de depurar, pues, llevar-li, no ho sé, per exemple, pues, reduir-li l'alçada o modificar el cicle. Això per millora convencional se podria ficar a punt i obtenir material molt adaptat aquí al Delta i resistent a la salinitat.
Així mateix, una altra de les novetats que es van conèixer en la jornada d'ahir dijous a les instal·lacions de l'IRTA són uns assajos a la utilització de la gallinassa com a substitut dels adobs minerals o químics.
Un dels assajos era estudiar com un dels subproductes ganaders que aquí tenim al Delta, que és la gallinassa, que seria el fem de gallines de ponedores o de pollastres d'engreix, utilitzar això com un substitutiu dels fertilitzants químics, dels fertilitzants minerals. De manera que el que estem és provant diferents dosis per a estudiar quina és la dosi que millor s'adapta al nostre conreu. I això ho contrastem respecte a un adobat mineral i un testimoni sense fertilitzar. Llavors, en principi, se té que trobar i trobarem la dosi que vagi millor i, a més, no només aporta nitrogen, que és el més comú, el que la gent sol més tirar, sinó que també té importants aports de fòsfor i de potassa, con lo qual té un important estalvi, pot arribar a tenir un important estalvi per a l'arrosser en aquest sentit, a la vegada que fem un bon ús d'aquest subproducte, que no deixa de ser un problema per al ramader.
El projecte de recerca està finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i és continuació d'un programa europeu. El projecte es va donar a conèixer en el marc d'una jornada de Camp de l'Arròs que celebra anualment l'IRTA. D'altra banda, i segons publica avui el Diari de Tarragona, la plaga del cargol poma al marge esquerre del Delta de l'Ebre continua expandint-se. Les darreres xifres que es van donar a conèixer ahir durant la jornada del Camp de l'Arròs a les instal·lacions de l'IRTA apunten que hi ha afectades 574 hectàrees d'arrossars en diferents nivells d'intensitat. El control de la plaga és, ara per ara, la principal preocupació dels agricultors. Aquest cens s'ha realitzat a finals de 2010 i principis de 2011. És prou fiable i no és alarmant, però és necessari que els pagesos continuen denunciant la seva existència a qualsevol de les 9.500 hectàrees cultivades d'arròs, afirmava el representant del sector de l'arròs al sindicat Unió de Pagesos, Dani Forcadell. Per tal de donar a conèixer l'efectivitat de les mesures d'eradicació, dos responsables de la unitat del Servei de Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre van explicar als més de 150 arrossaires assistents i procedents d'Andalusia, País Valencià i Sud de França. Les mesures es desenvolupen de manera transversal al riu Ebre, a la xarxa de drenatge i als mateixos camps d'arròs afectats, ja que aquesta és la millor manera de combatre la dispersió de la plaga, explicava Gemma Galimany, responsable del Servei de Sanitat Vegetal. Però la Generalitat insisteix que són els agricultors qui han d'alertar de l'existència de l'espècie invasora per actuar ràpidament contra la plaga i amb la màxima eficàcia possible.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El complex nuclear d'Ascó va reduir de manera significativa la seva potència durant més de dos dies per dur a terme treballs de revisió. El dimarts passat, els dos reactors van reduir la seva potència prop d'un 35%, dels més de 1.100 megawatts de potència als 655 megawatts en el cas d'Ascó 1 i dels 221 als 597 en el cas d'Ascó 2. Aquesta situació es va prolongar fins ahir, quan progressivament i un cop realitzats els treballs, els dos grups van assolir de nou la potència habitual. L'associació nuclear Ascó Vandellòs, propietari del complex, explicava que en el cas d'Ascó s'han realitzat treballs en la turbobomba, mentre que a Ascó 2 s'ha intervingut en un condensador. S'assegura que es tracta d'actuacions programades i que no s'ha volgut esperar el període de recàrrega de combustible per tal d'executar-les. L'associació nuclear Ascó Vandellòs afirma que el Consell de Seguretat Nuclear estava al corrent de tot. Tanmateix, el diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya per Tarragona, Xavier Sabater, anunciava ahir que el seu grup demanava explicacions al govern sobre la incidència. Sabater es preguntava si la reducció es deu a l'augment de la temperatura de l'aigua del riu, que n'impedeix una correcta refrigeració. I si així fos, afegia, cal saber si això pot comportar la necessitat d'una segona torre de refrigeració que s'afegiria a l'actual.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Àngel S.D., veí de Deltebre, de 47 anys, va morir ahir dijous a la nit després que un cotxe encalçés la bicicleta en la que viatjava. Els fets van tenir lloc a 3:15 de la nit al quilòmetre 13,5 de la carretera TV 3454 al seu pas per Deltebre. Els serveis d'emergència van arribar al lloc poc després, però no van poder fer res per salvar la vida del ciclista. El conductor del turisme va resultar il·lès.
L'informatiu de Muter.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no ho estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La taula del Sénia continua impulsant el projecte de millora de camins rurals dels pobles mancomunats a través d'uns convenis amb el Ministeri de Medi Ambient. En els propers dies serà la Ràpita un dels pobles beneficiats per aquest projecte amb l'inici d'unes obres que suposaran una inversió de 117.000 euros. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa.
En pocs dies començaran les obres d'arranjament del camí de Matarredona, d'uns 3 quilòmetres de longitud, i del camí del Paraíso, de 1.200 metres. Dos actuacions incloses dins el conveni per a la millora de camins rurals que la Mancomunitat de la Taula del Sénia va signar amb el Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí. Les obres pugen un total de 117.000 euros i l'Ajuntament de la Ràpita se'n fa càrrec del 18% del cost total, fent una aportació de 21.000 euros que ja estava inclòs en el pressupost municipal d'enguany. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament i representant local de la Taula del Sénia, Josep Pitarg, ha ressaltat sobretot la millora que es farà al camí de Matarredona, donada la seva importància per tractar-se de l'accés més utilitzat per accedir a la Serra del Montsià. Així, Pitar ha donat detalls de l'obra.
Jo destacaria que dels dos camins que enguany s'asfaltaran per la seva extensió i també pel volum de gent que transita el camí de Matarredona. En aquest camí, des d'aproximadament l'àrea de Mundana, és a dir, el que eren les antigues basures, fins a l'Esplanada, fins al Cocó de Jordi, se farà un asfalt de doble capa. Però a banda d'això també hem aprofitat, a través dels serveis tècnics municipals i de la guarderia rural, hem aprofitat també per a, en alguns passatges concrets, que ara quedaven molt estrets, intentar guanyar una mica de terreny per si dos cotxes se troben de cara, que puguem passar amb més facilitat, i a més també de netejar segons quines zones que estaven perdudes o estaven de vegetació, i a banda també en aquells punts que es pugui simplificar o retallar mínimament el recorregut, el traçat també intentarà fer-se, evitant alguna doble curva o el repte, no? Una mica jo crec que com te deia, pel volum de trànsit que ara mateix hi ha, no només en caps de setmana, sinó també en tres setmanes, era una actuació destacada que s'havia d'afrontar, i hem tingut l'oportunitat a través d'aquest conveni que el Ministeri, a través de la Taula del Sénia, ha posat a l'abast dels ajuntaments. Estem parlant d'una inversió global que no arriba als 120.000 euros, i en la part corresponent a l'Ajuntament ja la teníem d'alguna manera pressupostada, i per tant podrem fer-hi front sense cap dificultat.
Les obres, que podrien començar dilluns vinent, les portarà a terme l'empresa Traxa i suposaran la prohibició de circular per aquestes dues vies durant l'execució de les obres. Així, en el cas de Matarredona, l'Ajuntament preveu que la via alternativa per als usuaris que principalment vulguin accedir a la muntanya sigui el camí de Cacac i de la Canícia. La millora dels camins de Matarredona i del Paraíso estan inclosos dins el conveni de desenvolupament rural que la Taula del Sénia va signar amb el Ministeri de Medi Ambient per al 2011. Un conveni que permetrà millorar la xarxa de camins rurals de 9 pobles ebrencs amb una inversió superior al 1 milió d'euros. Aquest és el quart any consecutiu que la Ràpita es beneficia d'aquests convenis de caràcter anual. La carretera del Poble Nou, el camí de l'Anglès o el camí d'accés al Mirador de la Torreta ja van ser subvencionats pel Ministeri.
Amb la intenció de mostrar els resultats dels treballs de la 15a campanya d'excavacions arqueològiques al poblat de Sant Jaume Mas d'en Serra del Canà, per diumenge que ve s'ha organitzat una jornada de portes obertes amb els comentaris dels arqueòlegs responsables de les excavacions d'aquest poblat preibèric, Canareu. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquesta jornada de portes obertes al jaciment arqueològic de Sant Jaume Masdenserrà, una jornada que s'ha previst per diumenge que ve, dia 28 d'agost, a partir de les 10:30 del matí. El punt de trobada és l'aparcament del cementiri del nostre municipi. David García és un dels arqueòlegs responsable de les excavacions i als nostres micròfons destacava l'origen d'aquestes visites que ja des del seu primer dia, des dels 15 anys que es porten ja d'excavacions al jaciment de Sant Jaume, per cert, un dels més importants de Catalunya de la seva època, destacava, com dèiem, que des de que van començar a fer-se aquestes visites, l'èxit, la participació del públic assistent els va sorprendre. David García aprofitava també per explicar què és el que han previst de fer en aquesta visita de diumenge vinent. L'escoltem.
I això ens fa molt feliços, perquè bueno, demostra primer que ja la gent del terme pues, està interessada en el seu patrimoni, i això és molt bonic i és molt, i té molt de valor, i que segueixen estant interessats any rere any per la feina que fem. Pel que fa, diríem, a l'organització, doncs, com tu bé has dit, a les 10:30 quedem, com sempre, al pàrquing del cementeri, baixo jo, allà mateix els hi dono el bon dia i els hi dono les gràcies per venir i els acompanyo amb els cotxes, eh? Amb els cotxes ens aproparem a peu del turó. Des del peu del turó pujarem per la sandereta tranquil·lament, cadascú al seu ritme. No començarem, com és habitual, no començarem la xerrada, la xarla, fins que no hi sigui tothom a dalt, tranquil i descansat. I allà, aquí dalt els hi explicarem, bueno, farem una repassada, com és habitual, per refrescar també la memòria, el que sabem fins ara del jaciment, i explicarem una mica les novetats que ha hagut aquest any. Si més no, una part, perquè, clar, aquí hem tret una sèrie d'informació que en parlem de treballar a Barcelona, l'hem de treballar als laboratoris per acabar de treure-li l'entrellat, però, bueno, algunes coses ja podem explicar.
Cal dir que la visita de diumenge, com dèiem, mostrarà els treballs i els resultats d'aquesta 15a campanya ja d'excavacions al jaciment del Sant Jaumes, una campanya la d'enguany que ha tingut 2 torns de 15 dies, en els quals diferents estudiants, grups d'uns 16 o 17 estudiants universitaris de arqueologia en pràctiques, han rebut formació i han treballat en les excavacions, acompanyats, evidentment, també dels arqueòlegs responsables, així com també d'un petit equip de restauradores i conservadores del jaciment. La jornada, que, com diem, es ve celebrant des de fa uns anys, habitualment compta amb una gran participació de públic, es farà diumenge que ve, a les 10:30 del matí, l'hora de trobada és, i el punt de trobada des de l'aparcament del cementiri d'Alcanar. S'aconsella també a tota la gent que hi acudisque que vagi ben calçat, amb bambes o botes de muntanya, pantaló llarg i aigua fresca.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'escriptor Josep Massanès guanya el 29è Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre amb La Vall de la Matança, una obra ambientada en la Guerra Civil. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va presidir la entrega del premi, que també va incloure la presentació del llibre guanyador de l'edició de l'any passat. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta informació.
Així és, Tomàs. La nit literària de Vinebre dona el tret de sortida de les festes majors d'aquest municipi, de la Ribera d'Ebre. Per obrir l'acte, Josep Güell, guanyador de la passada edició, va presentar l'edició del llibre L'Ull de Bronze, que com a part del premi publicava recentment Cossetània Edicions. Cal destacar que el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, va reconèixer la tasca de les persones que han fet possible la realització del Premi de Narrativa Llar de 29 Edicions. Un poble com Vinebre no és fàcil que organitze un certamen cultural com aquest, explicava.
Un poble com Vinebre no és fàcil que faci un esdeveniment cultural, un certamen cultural com aquest, un certamen de lletres com és aquest. I per tant, és la meva obligació, crec que és el meu deure, de fer un reconeixement molt especial a l'Ajuntament que representa avui la persona que m'acompanya aquí al costat, la vostra alcaldessa, l'alcaldessa de la població, l'alcaldessa de Vinebre, la Gemma Carim. Però també a tots aquells que des del primer dia, des de fa 29 anys, al capdavant dels seus respectius ajuntaments, al marge de colors polítics, al marge de representacions de partits determinats, van saber amb encert, amb decisió, amb convicció, creient en que les lletres és una de les armes principals per a la Constitució Nacional d'un país, van ser capaços de tirar endavant aquest projecte.
Recordem que el jurat del Premi de Narrativa Ribera d'Ebre va rebre 9 originals, dels que finalment va escollir com a guanyador La Vall de la Matança, de Josep Massanés Nogués, establert a Maó. Massanés és escriptor de professió i el llibre guanyador serà la seva primera obra publicada. Respecte a La Vall de la Matança, una història ambientada en la Guerra Civil, l'autor de l'obra explicava que li dona molta enveja veure els americans com tracten la seva història.
Però jo el que he volgut és... A mi em dóna molta enveja veure els americans com tractant la seva història. I aleshores trobo que nosaltres això no ho fem. Nosaltres normalment escrivim amb por, amb tristesa, amb grisor, i aleshores jo volia que els meus personatges fossin herois i que se'n sortissin a la seva. Evidentment no se'n surten a la seva, però alguna cosa fan.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va ser el que va parlar en darrer lloc. Va destacar el fet que el Premi de Narrativa de Vinebre és dels més antics que se celebra a les Terres de l'Ebre i un referent de cultura arreu dels països catalans.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La piscina acull la festa cloenda dels casals d'estiu. Els pares han pogut compartir amb els seus fills les classes de natació, l'esmorzar i l'entrega de diplomes. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El Centre Municipal d'Aigua de l'Ametlla de Mar, el CEM, ha acollit aquest matí la cloenda simbòlica de les activitats que l'Àrea Municipal d'Esports ha organitzat al llarg d'aquest estiu 2011 per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys. La participació dels pares a la festa permet que els pares vegin l'evolució dels seus fills i que aquests tinguin l'al·licient de mostrar als pares les seves habilitats. L'entrega de diplomes i un esmorzar han estat també el més destacat del matí, tot i que l'activitat s'allargarà fins al dimecres dia 31 d'agost. Marc Vilabru, gerent de l'Àrea Municipal d'Esports.
Sí, creiem que és molt important el fet de que els pares comparteixin unes estonetes dels aprenentatges dels seus fills, i aquest és l'esperit d'una miqueta d'aquesta jornada de portes obertes, de comiat de les activitats d'estiu, on convidem a tots els pares i mares a veure com s'estructura una classe de natació, i després també a una part los fem participar, puguem nadar amb els seus crius i poder gaudir dels aprenentatges que han anat assolint durant l'estiu.
Amb la natació com a base de les activitats, combinada amb altres activitats esportives i la psicomotricitat pels més petits, prop de 200 nens i nenes han tingut el poliesportiu municipal i la piscina com a escenari dels seus matins estivals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute. La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Seleccions de gran qualitat preparen el Mundial d'Esgrima en l'estatge d'Amposta. Espanya, Rússia i Xina són alguns dels combinats presents. Jordi Galo, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. El Centre de Tecnificació d'Amposta està acollint aquests dies un estatge concentració internacional amb la presència d'un centenar de tiradors arribats de 15 països. Entrenen i realitzen combats de preparació a la capital del Montsià combinats amb Itàlia, França, Rússia, Xina, Anglaterra, Holanda, Suècia i Espanya, on es troba José Luis Bajo Pirri, Nacho Canto, David Espanya, Màrius Alvarado i l'ampostí Pau Rosselló. A més de Rosselló, i per el fet de realitzar-se a Amposta, també estan presents en aquesta cita altres companys de la sala esgrima ampostina. Es tracta de Juan Ramón Rigolf i David Ruiz, a més d'alguns tiradors més petits. La dinàmica que està seguint aquest estaix és la de combinar el treball físic amb la tècnica i les tirades que els components de les seleccions realitzen per progressar tots junts. Es troben supervisant a la trobada Fidel Font, entrenador de la sala esgrima a Amposta, i Daniel Lavabassú, també una referència dins d'aquest esport. L'estància a Amposta servirà als tiradors per preparar-se de cara al Mundial del mes d'octubre, que a més serà puntuable per als Jocs Olímpics de Londres 2012.
La firma d'esports francesa Decathlon preveu obrir el seu primer centre comercial a la ciutat de Tortosa el proper mes de novembre. Les obres de construcció de la nova superfície comercial a la entrada de la ciutat, just al costat del nou supermercat Mercadona, estan força avançades i la empresa ja promociona la propera nova obertura.
Serveis informatius de Mute.
L'associació esportiva Jordi Pitarque Ceprià, amb la col·laboració del Patronat de Turisme i Esports de l'Ampolla, del Club Futbol Ampolla i del MIC Futbol, organitzarà el 3 de setembre el primer torneig benèfic categoria Alibi en memòria de Jordi Pitarque. El torneig comptarà amb la presència de tots els clubs de la vida esportiva de Pitarque: l'Ampolla, el Jesús i Maria, l'Escola Esportiva, el Tortosa, el Nàstic, la Pobla, l'Amposta i el Reus. A més, també estaran presents el Barcelona i l'Espanyol, a pesar de no haver comptat amb el jugador en les seves files. La cita tindrà com a escenari l'estadi municipal de l'Ampolla, on s'habilitaran dues zones per poder disputar els partits de futbol 7 a partir de les 10 del matí. S'espera una gran afluència de públic en aquesta jornada emotiva.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
L'arribada d'un sistema frontal farà que el sol que ha lluït durant bona part del matí a gran part de les comarques catalanes doncs vagi a menys i tindrem un migdia amb presència de núvols, sempre amb intervals, mai amb el cel cobert a gran part del país. On sí que romandrà cobert a partir de migdia serà a bona part de les comarques pirinenques. Seran les que es veuran més afectades pel pas del sistema frontal, que tot i que no veia molta energia, serà suficient com perquè deixi en aquest sector, al Pirineu i Lleida, les primeres precipitacions, ruixats i tempestes. Al llarg de la tarda s'extendran i avançaran cap al Mediterrani, cosa que permetrà que de cara a aquesta tarda els ruixats puguin afectar les comarques de Girona. A la resta del país es mantindria el cel variable. Val a dir que amb aquesta arribada de l'inestabilitat a les terres gironines apareixerà la tramuntana i això farà que de cara a la tarda sigui moderada i que ja de cara a la vespre nit es pugui reforçar la tramuntana fins a cops forts o molt forts. Val a dir que el mestral també apareixerà amb intensitat moderada a les terres de l'Ebre. A la resta dels països catalans, cel cobert durant bona part de la jornada al sector de la Catalunya Nord, amb possibilitat d'alguns ruixats i fins i tot alguna tempesta més probable cap al Conflent o Capcir, i temps assolellat al País Valencià i també a les Illes Balears.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.